Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Molt bon dia, us parla l'Anna Solà. Tot seguit comencem el programa Més enllà del NAS d'aquest mes d'abril. Un programa de la taula d'entitats de Balaguer del Pla de Desenvolupament Comunitari del Consell Comarcal de la Noguera. Dins l'apartat Entitat del Mes, avui hem convidat a Xavà Palamal, de Balaguer. I com a representant, ha vingut a parlar-ne la Baïja Tami. Bon dia, Baïja.
Hola, Anna. Bon dia.
I com sempre, oferirem a les persones oients alguna pàgina web relacionada amb el tema. Dins l'apartat Infoentitats, avui ens posarem al dia sobre la taula d'entitats de Balaguer. I també han vingut a explicar les seves activitats l'Associació de Ceràmica Gaia, de Balaguer. I acabarem el programa aquí, i com és habitual, amb la frase del mes i la cançó final. Fet el sumari, parlem tot seguit amb la Baïja, membre de Xavà Palamal de Balaguer. Primer de tot, Baïja, què vol dir Xavà Palamal?
Què vol dir? Què vols, el significat del nom o una mica el que és?
El nom i el que és.
Xavà Palamal vol dir els joves de l'esperança, ¿vale? Que es defineix pues, el nom de la comunitat de joves musulmans de les Terres de Lleida. I és una associació que es va fundar per a joves i va dirigida a joves i adults. Són ells mateixos, o més ben dit, no? Som nosaltres mateixos les que plantegem i organitzem les nostres pròpies activitats i projectes. I Xavà Palamal es va fundar exactament el 7 de juliol de l'any 2018.
Mm-hmm. Llavors, explica'ns una miqueta quina va ser la motivació i qui us vau ajuntar, no? I una miqueta de qui va ser la idea de fundar aquesta associació.
La idea o la fundadora va ser jo mateixa, néixer amb el post d'una idea per reivindicar uns fets que havien passat. I des dels inicis de Xavier Emel, doncs, s'han enfocat els seus objectius, no? Com a associació, com a grup, hem enfocat els nostres objectius en l'educació. Per què? Perquè és un dels àmbits més importants al qual pues, contribuïm la cohesió social. També servim d'unió entre l'islam i totes les esferes que conformen la societat, així com oferir un espai als i a les joves per tal de facilitar pues, un desenvolupament de la seva identitat. I la finalitat o l'objectiu podem dir pues, que s'ofereix un lloc en totes les on totes les persones se senten còmodes per expressar-se i intercanviar opinions. I també proposar doncs, un espai on tots i cada un pugui oferir les seves virtuts a la societat. A més, l'associació està oberta a tot el públic en general, o sigui, no està feta només pels joves musulmans, està oberta per tota la població en general. D'aquesta manera, doncs, busquem oferir que totes les persones, sense distinció, tinguin la possibilitat de conèixer l'islam.
Mm-hmm. I els membres sou, perquè sempre veiem doncs, que sou un grup molt ben avingut de noies joves, però també hi ha nois, oi?
Sí, hi ha algun noi. Hi ha més noies que algun noi. Tots són balaguerins i balaguerines, nascuts, la majoria nascuts i crescuts a Balaguer. N'hi ha que treballen, n'hi ha que estudien i n'hi ha que fan les dues coses. Però és un grup de majoria, doncs, està format per noies, que nois.
Mhm. I explica'ns una mica les activitats que feu i també una mica doncs, bueno, les persones que estiguin interessades doncs, com es poden apuntar a aquestes activitats.
A veure, la gran majoria de les nostres jornades i activitats, com t'he dit abans, estan destinades per oferir la integració entre tots, siguin musulmans i no. Això que quede clar, vull dir, les nostres activitats mai les fem tancades, sempre estan obertes al públic i sempre intentem pues, fer-les en un espai obert, i a les espais de les instal·lacions públiques. Parlo actualment dels tres projectes educatius que estan en marxa. Un dels projectes és les classes d'àrab que estem oferint a les escoles de primària com al casal de la Paia Bacara. Aquestes classes pues, a les escoles de primària s'estan oferint com a extraescolars i estan oberts a tothom, són classes simplement d'àrab. I el casal la Paia Bacara doncs, també és una opció per les famílies que a les seves escoles no s'hi ha pogut oferir la possibilitat aquesta de, com a extraescolar o com a una assignatura de més. També tenim el projecte Camins, que és un projecte de reforç escolar. Aquest projecte s'ofereix amb la finalitat de tenir una figura referent. Què vol dir això? Vol dir doncs, que tant a Càritas com a Creu Roja, com a diferents programes que s'estan duent a terme dins de les escoles de primària, nosaltres el que pretenem al fer aquest projecte no és per repetir un projecte que ja s'està duent a terme dins de la nostra població, sinó fer-ho de manera diferent. Què vol dir això? Que les persones que estan fent aquest reforç amb aquests nens són també de fills o filles d'immigrants. Què vol dir? Que el nano o la nana té referent una persona amb estudis, amb un cert nivell, que l'està ajudant i el vol encaminar, no? Que amb aquesta vida pues, s'ha d'estudiar i s'ha d'aprendre per tenir un futur millor que els nostres pares, evidentment, més que res perquè nosaltres hem tingut o tenim més oportunitats dels que han tingut els nostres pares. I a poc s'ha convertit això en un exemple a seguir per als demés. Vull dir, és una cosa que és un projecte que ens agrada molt i que està fet amb l'intenció aquesta de crear referents per a aquests nens i nenes, més que fer un reforç escolar igual que el que es fa tot arreu. I també duem a terme el tema dels debats. Què vol dir? Pues que una vegada al mes creem un tema per debatir, un tema que ens inquieta com a grup, com a joves, com a ciutadans, i la intentem pues, debatir amb gran comitè o amb petit comitè, depèn de l'assistència de la gent. Normalment d'aquest debat s'incuiden dues persones de referents, les persones que escolleixen el tema, per exemple, pues, aprofitant aquest mes d'abril, que han fet el mes del Ramadà, doncs el primer debat que s'ha fet és els objectius del Ramadà. I és un debat que s'ha preparat per noies joves de l'associació, quin és l'objectiu, quina és la finalitat, i han pogut fer una petita reflexió com a grup dels objectius del mes del Ramadà. I cada mes és un debat diferent. Aquests debats, per exemple, nosaltres som molt actius a les xarxes socials. Qualsevol activitat sempre intentem penjar-la tant en Instagram com al blog com al Facebook i intentar pues, sempre estar al cas per si algú es vol apuntar i tal, ja que són activitats totalment gratuïtes i oberts a tot el públic i és el que t'he dit abans. Nosaltres no tenim un espai aïllat, un espai tancat, un espai fet concretament per nosaltres. La majoria, per no dir el 100%, les fem al casal de la Palla Bacara o en algun lloc de les instal·lacions públiques de l'Ajuntament de Balaguer. I sense deixar de banda altres activitats que anem fent, vull pues, mencionar una mica les nostres participacions i col·laboracions i també aportacions amb altres associacions, tant a nivell provisional com a nivell de Catalunya. O sigui, Xava Blamal, és el que t'he dit abans, se va fundar el 2018, avui som a 2022 i aquest nom ressona per tota Espanya per diferents activitats que s'han fet, per diferents aportacions, per tant, i el tema de la pandèmia pues, ens ha obert un altre ventall, no?, de fer coses conjuntament amb altres associacions i altres entitats via online. De fet, ara el mes del Ramadà, cada cap de setmana pues, estem fent unes sessions virtuals pues, a través de ponents d'arreu d'Espanya on s'expliquen la vida de les companyes del profeta. Per què? Pues perquè dona la sensació que la dona musulmana, ja no parlo de la marroquina perquè la religió islàmica, jo sempre ho dic, l'islam no té res a veure amb un... O sigui, no tot àrab és musulmà ni tot musulmà és àrab. Per això aquest Ramadà ens hem centrat molt en el paper de la dona, ja que la dona en la cultura marroquina està molt discriminada i en la cultura àrab en general, però és que en la cultura occidental també ni existeix la discriminació cap a la dona. Per tant, hem intentat que aquest mes sigui una mica per reflexionar i saber el paper important que tenien les companyes del profeta en aquell moment, quan es va començar a estendre una mica l'islam, i és veritat, i sorprèn, perquè avui en dia molts joves tenen referents, doncs un té una cantant, un altre té un poeta, que ja està bé, però també dins de la nostra religió hi ha hagut dones mestres, dones metges, dones que han tingut un poder adquisitiu. De fet, la dona del nostre profeta era, en aquella època, era una persona autònoma i ell era treballador seu, o sigui, que el teu profeta, la seva dona, sigui la seva jefa, avui en dia, a segle XXII, no ho accepta qualsevol, mentre l'islam de fa segles és una cosa que es diu per el Corà i el profeta se sent orgullós d'haver-se casat amb la seva jefa, que en aquell moment era una persona pues, totalment autònoma, una empresària, va, dit, no?, amb les nostres paraules. I la veritat que és molt enriquidor i estem tenint un bon feedback per les persones que assisteixen, també és obert a tothom, vull dir, no és perquè han de ser musulmans, i la gent comença a veure realment que a vegades va molt bé tornar a descobrir els nostres arrels, d'on venim, del que som i tal, perquè tots podem dir que són musulmans, però realment sabem el per què. Jo a casa meva això és una batalla diària. Mama, i això no ho faré perquè sóc musulmana. I dic, vale, no ho faràs, ho entenc, però perquè ets musulmana has de buscar el per què i has de saber per què i t'has de sentir orgullosa i t'has de lluir, no? I dir, sóc musulmana i em sento musulmana. No és perquè sóc musulmana, perquè els meus pares ho són o perquè els meus padrins ho són. I bueno, més que res, pues, són diferents activitats que intentem fer més que res per poder resoldre aquestes coses que t'acabo de dir. Qüestionar-les entre nosaltres com a grup que a vegades no es troba la identitat que té. Tenim un trencament d'identitat brutal perquè no sabem on posicionar-nos. O més que res, la societat ens posa en un lloc quan ella vol i ens posa en un altre quan també li va bé. Per tant, doncs és un espai on nosaltres, com a balaguerins, balaguerines, catalans, nascuts i crescuts, que estimem aquesta terra i formem part d'aquesta terra, doncs també volem dir, som aquí, tenim aquesta identitat, creiem en aquesta, tenim aquesta fe o creiem en aquesta religió. Tant la religió, jo crec que la religió no ha de ser un punt de separació. Al revés, ha de ser un punt de respecte. Si jo respecto la teva i tu respectes la meua, és el nostre punt d'unió. Després ve el que és la part cultural, que nosaltres, pues, que som del Marroc, pues, sempre podem portar algo bonic, cultural, que no és religiós.
Sí, vaja, la veritat és que quan se us veu a tota l'associació, no?, totes les noies doncs estan unides i també doncs, lo important que és formar part d'alguna cosa, no?, és el que dius tu, de la identitat, sí. No? I aquestes noies us veieu molt empoderades, vull dir, a vegades, no?, la imatge que es té, no?, de la dona musulmana, doncs és una, i el que és en realitat, i sobretot el que esteu duent a terme, vosaltres que sou joves, i aquestes noies doncs de 20 a 30 anys, no?, com esteu demostrant al món de que la dona no està sotmesa, no?, sinó que és poderosa.
No està sotmesa a l'home, està sotmesa amb una fe, que això ha de ser diferent. I ara tornaré i no me'n cansaré mai pel tema del vel. És que lo llevan porque los han obligado los hombres. Què ho diu? Ho diu vostè? Com pot ser una persona avui en dia, segle XXII, que estudia, parla diferents idiomes, parla per tot arreu, per poder manifestar i dir, escolta, ajudeu-me, al revés, se sent orgullosa, vol demostrar la seva identitat i es vol portar el vel. Evidentment, a nivell cultural, podem trobar molts punts en comuns, perquè hi ha moltes persones que porten el vel per cultura, perquè realment desconeixen. Hi ha gent que és musulmana per cultura, per costum, no per fe. I aquest és un problema. I a vegades és quan surten aquestes persones que et diu és que a mi m'ha obligat l'home, és que a mi m'ha obligat el pare. T'està obligant a nivell cultural, perquè ni la mateixa religió t'obligui. Si tu has de fer alguna cosa i li has d'anomenar que ho fas perquè la religió ho diu, és perquè realment tu has triat a sotmetre a Déu i a sotmetre amb aquesta fe. Però sotmetre amb un home no ha d'existir ni en la cultura marroquina, ni en la cultura catalana, ni en la cultura espanyola. Perquè les dones hem nascut lliures i hem de ser lliures, tant homes com a dones. I la part de la fe, si algú vol practicar o vol demostrar alguna part de la seva fe, ha de tenir tota la llibertat de fer-ho.
I tant, no, ho has deixat molt clar i penso que val la pena, no, de que ho clarifiquis, no, perquè bueno, hi ha moltes opinions, no, al respecte, i a vegades molta desconeixença del que és realment, no, la Baïja que hem convidat avui de Xavà Palamala ens està parlant d'espiritualitat.
Clar.
Està parlant de fe, no.
La Baïja, que és molta Baïja, no? I després te veuen, clar, jo quan vaig decidir portar el vel, el meu home, bueno, ha tingut que sentir de tot, eh? I ara l'ha obligat l'home, i ara no sé què, no sé quantos, mentrestant jo vinc d'una casa que som 6 germanes, i de les 6 germanes només 2 som els que ho portem, bueno, 2, i ara ho porta la Dúnia. Mm-hmm. Clar, que és dissenyadora de moda, que... i llavors ella diu, no, jo ja he arribat a un punt, als 18 anys, que penso i tinc tota la llibertat de portar-me el vel. Llavors, tu quan veus una família, no?, dins d'un context familiar, que tens una barreja de persones, i una ve amb el mocador, una va amb el cabell tenyit, una va amb pantalons trencat, una va amb un vestit llarg, això que t'està demostrant? Que en aquesta casa hi ha una lliure elecció de ser el que tu realment vols ser. Però la gent, per exemple, la Dúnia, quan el va portar, el primer que li van preguntar a l'escola, que t'obliguen a portar-ho? No. Que ho portes perquè és el Ramadà? No. I no. Ho porto perquè jo vull. Si sóc una persona capacitada de venir a fer classes, una persona que té un somni, una persona que està fent el seu dia a dia, pel fet de portar el vel i em comences a posar interrogants al davant i al darrere. Per tant, són aquestes coses que nosaltres com a associació intentem. Ja ho sé que sempre hi haurà algú que digui, ai, no, 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 perquè intentem almenys que hi hagi un respecte. Evidentment, jo sempre ho dic, sobretot amb el tema del feminisme. A mi moltes vegades se m'ha plantejat preguntes, sobretot per la generació aquesta que puja ara, generació pues, de fills també de marroquins, o em diuen, que ets feminista? Dic, en quin sentit? Perquè si he de ser una feminista musulmana, te diria que no, perquè l'islam per mi com a dona me dona la igualtat que jo realment estic buscant dins del feminisme amb l'home. Si em dius que si vull fer ser una feminista marroquí, una feminista occidental, te diria que sí. Perquè hi ha tantes injustícies i tantes coses a igualar que jo em posiciono al feminisme tant marroquí com a occidental, perquè realment, com a societat, hi ha molta desigualtat. Però no només en el sentit de que hi ha desigualtat entre l'home i la dona. Hi ha desigualtat en tots els sentits.
I la gent, com és que relaciona el masclisme amb la religió musulmana?
Perquè el que ha arribat aquí a Espanya, la immigració que tenim aquí, és una immigració cultural. Llavors nosaltres, com a societat, no sé per què, però sempre intentarem mirar la part negativa. És com el tema de la gent. Aquí hi ha molta gent que ha vingut a treballar, a buscar-se la vida. Però de la gent que se'n parla, només se'n parla de la gent que els veus a serveis socials, que els veus al metge, o venen a col·lapsar el sistema de serveis socials, o venen a col·lapsar el sistema sanitari, o venen, no sé què, a robar-nos de la feina. Però vostè, durant l'estiu, passeja pels camps, sobretot aquí de Lleida, veu el perfil de gent que treballa, que fa la collita? A qui vostè no li agradaria treballar per 3 euros, 4 euros a l'hora? Pues aquesta gent ve aquí a guanyar-se la vida i treballa per 3, 4, 5 euros a l'hora. Per què? Perquè nosaltres, com a societat occidental, és inacceptable aquest preu. I inclús ja ens sentem superiors, depèn de quines feines. Ja no les fem. Les fan els immigrants. Però després no s'assenyala les bones accions que fan els immigrants. Només s'assenyala la part negativa, que no es nega, però és que hi ha un tant per cent molt baix comparat amb la gent que ha immigrat per treballar i ha immigrat per buscar un futur millor, tant per ells com per els seus fills. Ningú immigra per gust. Però, desgraciadament, amb la guerra d'Ucraïna, que des d'aquí també pues, ens sap molt greu de lo que està passant a Ucraïna i el que estan vivint, però també ha visibilitzat molt el que som com a europeus i el racisme que ens surt de dins. Perquè la guerra d'Ucraïna ens ha demostrat de que no tots els immigrants som iguals i no tots els immigrants tenen el mateix tracte. I això és molt trist. I com a Occident ho hem de tornar a valorar.
Sí, vaja, bueno, el tema dels refugiats, no? I tots els... sí, tot el sí. que ha passat.
Sí, tenim refugiats de primera classe i tenim refugiats de la cinquena o la sisena classe. Uns són que lluiten pels seus països, que no a la guerra, i uns són els terroristes que mos venen a bombardejar i mos venen a fer el mal. Sí, sí, el resum, no, de la guerra d'Ucraïna i la nostra resposta com a país europeu, desgraciadament.
Sí, són coses a reflexionar, la veritat. Ara m'agradaria molt que parlessis de la jornada Iftar, que es va fer la setmana passada, doncs aquí a Balaguer, que va organitzar des de Xavà Palamal. Explica'ns una mica en què va consistir. I després també voldria que expliquessis una miqueta, per refrescar la memòria o per donar a conèixer, si algú encara no ho sap, què és el Ramadà, per què feu el Ramadà, no, en la vostra religió,
sí.
I una miqueta que ens expliquis aquesta diferència, no, entre religió i cultura, doncs per què tens tan clar, no, que la vostra religió, doncs, és una religió... que doni totalment total llibertat.
Vull, tota llibertat.
Sobretot vull que ho expliquis bé perquè quedi molt clar.
Ho intentaré, perquè jo sé el que sé, que és el que he dit abans. Clar, nosaltres, la majoria, tenim molta creència cultural. Tota la part espiritual, doncs, l'hem investigat, l'hem buscat, intentem aprendre el dia a dia, però està basada en molts valors. A veure, la jornada de l'Iftar, primer, tothom dirà, què és això de l'Iftar? L'Iftar, doncs, donc, és el menjar amb què els musulmans trenquem el dijuni. És l'esmorzar. O sigui, nosaltres el que fem és no menjar des de que surt des de la sortida del sol i no tornem a menjar fins a la posta de sol. Quan dic menjar, ni caramels, ni xiclets, ni aigua, ni res. I aquí també vull insinuar una mica, quan a vegades et trobes amb les persones, i ni un xiclet, ni un caramel, és que estic fent el dijuni, no puc menjar res, i no tens set, i no sé què, com ho pots aguantar? Doncs perquè el cervell, o l'ésser humà, el cervell de l'ésser humà, és intel·ligent. Si tu li dones una ordre, evidentment, ja saps... Tu despertes al matí i saps que no menjaràs fins a tal hora. Per tant, si hi ha molta fel darrere, doncs no se't fa difícil. Evidentment, a l'estiu passem molta set. Ara és més ameno, no?, el ramadà, perquè no fa tanta calor. Vull dir, no és molt pesat i tal. Però és igual. Tant si l'hem de fer al mes de setembre com l'hem de fer al febrer, es viu de la mateixa manera, perquè al darrere hi ha molta fe. Perquè aquí s'alimenta la part espiritual.
Quin és l'objectiu del ramadà?
A veure, jo te parlaria una mica el que és el ramadà en l'islam o el dijuni. El dijuni del mes del ramadà, anomenat saum, el saum és en àrab, és del quart pilar de l'islam. Per tant, qualsevol persona que practica l'islam és obligatori que faci el ramadà, perquè és el quart pilar de l'islam. I el dijuni també es recomana en altres èpoques de l'any. Hi ha gent musulmana que, a part de fer el ramadà durant tot el mes, el fa els dilluns i els dijous. Molta gent ho fa, ¿vale? Però durant el ramadà és obligatori per a tothom. O sigui, els dies que fa la gent durant tot l'any, que és el que t'he dit abans, dilluns i dijous, això ho fa qualsevol persona de manera voluntària. Però el mes del ramadà és obligatori per als musulmans, que ho puguin fer-ho. Què passa? Que hi ha... és el que et deia, hi ha uns exempts, no?, de complir el dijuni. Per exemple, doncs, les dones embarassades, a vegades veuen, ai, com pot fer el dijuni una dona embarassada? Però vostè què li ha dit que una dona embarassada ho pot fer? Si hi ha perill tant per la seva salut com pel seu bebè, evidentment el metge li dirà, vostè no pot quedar tantes hores amb dijuni. I el mateix l'islam li està dient que no ho pot fer-ho, ¿vale? Que ja ho recuperarà. Les dones en període de menstruació, ¿vale? Per què? Pues perquè les dones en aquell moment estem molt dèbils, pues necessitem alimentar-nos, pues l'islam, les persones que, pues en el període quan tenen la regla, les noies, no fan el ramadà i se recupera després del ramadà. Els malalts, les persones que tenen qualsevol malaltia que els impideix o alguna malaltia que tu has de prendre algun medicament durant el dia, aquests també estan exempts. I, evidentment, els infants. ¿Vale? Els infants no poden fer-ho abans de la pubertat i els viatgers. Si jo, per exemple, ara demà tinc un viatge i me'n vull anar a Alemanya i amb cotxe i he d'agafar el cotxe durant el dia, jo estic exempta de fer el ramadà. Per tant, puc menjar perquè és que em cansaré, tindré molta set, és un viatge, o he d'anar a un altre país o el que sigui. Per què? Pues ja ho recuperaré després, entre altres coses. ¿vale? Uh-huh. Aquí, el tema dels infants, t'ho dic perquè a vegades ens hem trobat amb depèn de quina escola. Oh, és que ara els nens els hi fan fer el ramadà. No els hi fan fer el ramadà els pares. És la voluntat dels nens. És una cosa que els nens volen experimentar. Evidentment, jo sempre dic, si és un nen que fa tercer o fa quart i aquell dia ha de fer un esforç físic o aquell dia pues, s'ha de fer alguna activitat, aquest nen, per molta voluntat que tingui, se li ha de dir que no ho pot fer, que ho faci els dissabtes i els diumenges, que està a casa i que podrà descansar i tal. Però prohibir-ho, dic nosaltres, o sigui, com a escola no pots prohibir, evidentment. Dic, també heu de ser conscients que molts nens de 5è i 6è ja se senten grans, se senten competents i ho volen fer-ho, perquè per amb ells això se converteix en un, com un joc, no? A veure qui en pueda. Per tant, també vull que ho entenguin això, sobretot les escoles, perquè pensen, oi, quina família més radical, la família que no té res a veure. Hi ha molts familiars o molts pares que lluiten una lluita brutal perquè els seus nens no marxin sense esmorzar. I el ramadà, i el nen que no vull fer el ramadà, doncs mira, fillet, si ho vols fer, endavant. Però que sàpigues que si tens gana o necessites aigua, li demanes a la persona més propera que tingues. Vale? Uh-huh. El tema del dijuni hem dit que es fa durant 30 dies del mes, vale? I és de la sortida del sol fins a la posta de sol. I m'agradaria una mica, no?, repetir el que va explicar el ponent durant aquesta jornada, que el tema del dijuni no és percepte només de l'islam, sinó que totes les religions, en algun moment o en algun altre, es va recomanar o perpetuar el dijuni, no només perquè és un moment per purificar el cos, sinó perquè és un moment per insistir i reforçar l'espiritualitat de l'ànima. Mm-hmm. El cos humà té una realitat física i una realitat espiritual, que és el que va dir l'altre dia el ponent, que nosaltres estem fet de material, però, clar, amb el material no n'hi ha prou per viure, sinó també s'ha d'alimentar una part, que és la part espiritual, no? I de la mateixa manera que alimentem el físic amb els aliments, també alimentem el nostre cos amb l'oració. L'oració és la que alimenta l'ànima. Hi ha altra gent que fa la meditació, que fan altres coses. Però per nosaltres el dijuni és principalment espiritual. No és allò. Els musulmans no prenem el dijuni com a venga, ara he de passar gana i set. De fet, ara no t'ho sabria dir, però hi ha un hadith que ho diu. O sigui, si nosaltres només hem d'abstendre del menjar i de l'aigua, no cal fer el ramadà. Perquè el ramadà o el dijuni. Fer el dijuni s'han d'estendre moltes coses. S'ha de fer l'esforç de millorar-nos com a persones, de connectar amb nosaltres, de valorar el mal i valorar el bé, de sentir el que se sent l'altre. Per tant, pels musulmans, el mes del ramadà no és un mes de menjar o no menjar. Evidentment, si te parlo aquí, com que m'has dit abans, compara-ho amb la part cultural. Clar, la cultura marroquina, durant el mes del ramadà, a la taula de l'iftar o a la taula del trencament del dijuni hi ha una varietat de menjar bestial. Per això és cultural. Que la part espiritual o la part de l'islam no accepta aquest comportament. O sigui, si tu fas el dijuni és per fer una neteja, no?, també corporal, deixar que el teu estómac. No t'he sentit passar tantes hores sense menjar i a l'hora del trencament del dijuni tens 10.000 plats al davant. I això, i aquí és quan influeix la cultura i aquí és quan la gent no entén, és que no ho entén, com podeu passar tantes hores passant gana i després a la nit us foteu les potes o les botes. Pues perquè aquí hi ha una part molt cultural que influeix. I ja està.
Doncs, Baija, moltes gràcies i felicitats per la jornada d'Iftar, que va anar molt bé. Vull dir, va ser un acte important.
Sí.
Que va venir gent, no?, important, sí, també, doncs, sí, doncs, també per donar ressò i per fer tota aquesta difusió, no? I és important que la gent sàpigui el que és, l'Iftar, i que està aquí a la nostra ciutat i que hi ha molts habitants de Balaguer, doncs, que ho realitzen i que realitzen el ramadà i que fan l'Iftar.
I aquesta jornada simplement es va fer per unir la cultura, la creença, la religió i el respecte cap a la diversitat. Aquesta va ser la segona jornada, la van fer a petit comitè, al casal, tancat, però encara l'any que ve hi ha la possibilitat de fer-ho en un espai obert i que es puguin atensar tots els balaguerins i balaguerines, no?, a fer un tas, que és el que et deia de la part cultural, que et xoque molt, no?, la quantitat de menjar, i també pues, a reflexionar una mica sobre el que és el dijuni. Uh-huh. I aquest mes ha sigut... O sigui, jo crec que aquest mes hem treballat com a conjunt de societat molt la part de societat, la part espiritual, perquè s'ha coincidit amb el cap de setmana, i el cap de setmana pues, també aquí se treballa molt, no?, el que és la part espiritual, a nivell de l'Església Catòlica, l'Església Evangèlica...
Sí, la Setmana Santa.
Sí, la Setmana Santa, i la veritat que, bueno, que nosaltres ho hem disfrutat molt, aquesta jornada.
Doncs molt, molt bé, moltes gràcies, Baïja, per haver vingut a explicar-nos tot això de la vostra entitat, i que sapigueu que esteu sempre convidats a venir aquí a la ràdio a explicar-nos tot el que aneu fent, Xava Palamal, que també participen a la taula d'entitats i estan molt participatives amb tot el que es fa a Balaguer, sí, i tota la vida comunitària. I ara sí, fins aquí l'apartat de l'entitat del mes, fem una pausa i tornem tot seguit.
Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Ara comencem la segona part del programa i ho farem posant-nos al dia amb algunes de les activitats que es realitzaran els propers mesos a la taula d'entitats, com per exemple el concurs de suggeriments solidaris, la Fira d'Entitats 2022, però abans tenim amb nosaltres l'entitat l'Associació de Ceràmica de Balaguer, que ens venen a explicar una obra que en breu presentaran. Bon dia, bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Explica'ns una miqueta el que porteu entre mans.
Bueno, per començar, és l'Associació de Ceràmica Gaia. Vale?
Perdona, sí, l'Associació de Ceràmica Gaia. M'havia deixat Gaia.
Cap problema.
Importantíssim.
Cap problema. Mira, el que estem fent és un projecte que vam començar fa 3 anys, abans de que hi hagués tota la pandèmia, i és muntar un mural a la Penella. És un mural de ceràmica, on gairebé tot el que hi ha sempre és tot pintat. Crec que només n'hi ha un de ceràmica, i és en rajoles. I el que fem nosaltres és més escultòric. O sigui, seran unes sargantanes que faran sobre 3 metres i mig de llarg i aniran enganxades a la paret amb relleu. De molts colorines, això sí.
Sí, això ho ficareu en una paret a Penelles.
A Penelles, a la plaça del Roser.
A la plaça del Roser.
Sí.
Molt bé, i a partir de quan ho podrem veure?
Com si tot va bé, una la tenim ja solucionada i serà el dia 29 d'aquest mes que la començarem a muntar.
Molt bé.
Si tot va més bé del que penso, també n'hi haurà una altra. O sigui, seran el 29 i el 30 i en muntarem 2.
Molt bé. I aquestes sargantanes, d'on ha vingut la idea?
Bueno, això és un projecte ja que et dic fa molt temps, llavors cada un va presentar uns dibuixos, i al final vam decidir per les sargantanes que havia dibuixat el Miquel, que és el que ens semblava que ens aniria més bé per la paret, que tenen un cert moviment, i sembla que, bueno, vam pensar que ens aniria bé, i de fet, ara que les veiem fetes, aquestes dos, una cuita i l'altra encara per coure, quedaran força bé, i és el que a nosaltres ens interessava. Tot i que hem tingut problemes perquè ens han canviat la paret, primer era tota una paret llisa, que feia gairebé 18 metres, i ara ens han tocat una paret que està partida perquè hi ha una porta al mig, però bé, continua estant a la mateixa plaça. I, bueno, penso que quedaran bé. El problema és que no hem tingut temps de modificar algunes coses, però tot i així pot quedar bé.
La petició va ser del mateix Ajuntament de Penelles o el
bueno,
tema de
Bueno, això és una història que vaig muntar gairebé, diguem que jo, perquè allà em coneix molta gent. I, clar, vaig aprofitar que... És això, és aprofitar el moment i que et coneixen, i llavors dir-los i a veure com ho podíem fer per muntar això, i va sortir que sí. I ens han donat moltes facilitats per poder-ho fer. I és el que és interessant. També he tingut, no problemes, però sí que t'has de moure molt, perquè tot el material que hem fet servir, des de gairebé 800 quilos de fang, amb tots els esmalts i tot, tot això ens ha sortit gratis. O sigui, tot això m'ho he hagut de currar, però és el que hi ha. T'ha de sortir d'aquesta manera, si no és que no es pot fer. T'has de buscar-ho. Llavors també vull donar gràcies també a l'empresa aquesta, la bòbila d'aquí baix, com es diu, la que hi ha aquí al polígon, el Ferreny.
El Ferreny.
Perquè ell ens ha donat moltes facilitats per poder cobrir coses i fer proves de tot, o sigui, que ens ha anat molt bé. És qüestió de parlar-ne, i la gent tot això ho agraeix molt, i penso que val la pena dir-ho també.
Molt bé. Pues vosaltres, a l'Associació de Ceràmica Gaia, ja fa un temps que esteu aquí a Balaguer.
Sí, ja fa uns anys. El que passa és que encara són poquets, però sí, Déu-n'hi-do. Ara, crec que serem 14 o 15 ja, i cada vegada tenim més projectes. Ara el proper serà fer un record per la penya barcelonista.
Molt bé.
Que no sé quantes figures haurem de fer, i possiblement ens caurà un altre mural per un altre poble, o sigui, no sé com anirà, però bueno, tot això és anar-s'ho currant a poc i donar-nos a conèixer, i que la gent s'animi, i que no hi ha cap problema perquè ens vinguin a veure.
Teniu seu, teniu un local...
Sí, sí, sí.
Al carrer Àngel Guimerà?
Sí, on hi havia els antics jutjats.
Molt bé.
Nosaltres estem a baix, a la planta baixa, i estem força bé, dic, això no hi ha cap problema. L'Ajuntament se'ns ha portat sempre molt bé amb tota aquesta història, perquè estàvem abans a la segona planta d'aquesta casa i ens van traslladar tot el material i el forn, se'n van encarregar ells, o sigui que no, per això no hem tingut mai cap problema i estem bé allà.
Molt bé. Molt bé, doncs si algú està interessat doncs en el tema de la ceràmica, doncs que sàpiguin que, bueno, es poden encomanar doncs figures, qualsevol tipus de...
Sí, en principi, a veure, estem disposats i a fer una mica el que la gent ens demani, si surt algun encàrrec. Sempre, clar, això es cobre en misèries perquè no podem cobrar, som sense ànim de lucre, però clar, llavors el material i la feina, doncs això sí que s'ha de mirar de fer-hi alguna cosa. Però en principi, sí, si la gent s'anima, doncs... I que els que vulguin venir a fer-se les coses també, no hi ha cap problema, eh? Que mentre tinguem espai, la gent hi cap.
I si volen aprendre, també...
Sí, sí, per això et dic que poden venir igualment, sí.
Perfecte.
Nosaltres estem oberts a tot, o sigui... Això no hi ha problema.
Molt bé. I teniu algun horari?
Normalment, els dies que això que és dilluns, dimecres i divendres, de les 5 fins a les 8, més o menys.
Molt bé.
I llavors, a veure, hi ha algun altre dia que hi vaig, quan, sobretot quan s'ha de carregar el forn i així, perquè ara n'estan aprenent la gent que tenim ara, que no ens passi cap disbarat, perquè, clar, si se'ns espatlla el forn, això és caríssim. Per tant, va ser molt supervisat. Però, bueno, o sigui, normalment és l'horari que dilluns, dimecres i divendres de 5 a 8.
De 5 a 8. Dilluns, dimecres i divendres de 5 a 8.
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi.
Doncs vinga.
Ja saps que estàs convidat, esteu convidat a la vostra associació sempre que vulgueu venir al programa. Vosaltres també col·laboreu amb la taula d'entitats.
Sí, sí.
I bé, doncs ja ens anirem veient i sobretot ens veurem a la Fira d'Entitats també, eh?
També, sí,
ficareu
sí,
parada.
Sí, ja ho saps que sí, això és que des de calaix.
Molt bé, doncs moltes gràcies i ara sí, fem una pausa i tornem tot seguit.
Molt bé.
I bé, i ara arribem pràcticament al final del programa d'avui, però abans d'acomiadar-nos llegirem una frase. La frase que m'ha agradat aquest mes està molt relacionada amb la cançó que ficarem ara per acomiadar el programa. La cançó es diu Viatgem pel món, de Manu Guix, del seu àlbum Després de tot. M'ha agradat molt la lletra i sobretot el trosset que diu: una remor que diu que tot pot ser diferent. Per molt que ens posin traves, s'ha d'aprendre a caminar i a conviure amb el present. I el present que tenim avui i aquí i ara a Balaguer és la Baïja, Xavà Palamal i tots els ciutadans balaguerins de diferents cultures i, sobretot, també de diferents religions. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem en una nova edició del programa Més enllà del nas del proper mes de maig. Sigueu feliços i que tingueu molta salut.
Va corrent entre la gent una remor que diu que tot es pot fer diferent. Per molt que ens posin traves, s'ha d'aprendre a caminar i a conviure amb el present. Les paraules que se'n van ens deixen amb la idea que patir pel que diran no ens porta enlloc. Hi ha coses que són més interessants, només cal saber mirar. Patim per anar més lluny, patim per si s'apaga aquesta llum, però això no hi ha qui ho pari si estem junts i no perdem el ritme. Viatgem pel món, recuperem el temps en forma de cançons, alcem les nostres veus que tronin com canons. Podem anar més enllà sense oblidar qui som i ens menjarem la vida. No es tracta d'arribar primer, només cal arribar. És així com
m'ha de ser. T'ho puc cantar més fort, però no seria més sincer. Si vols t'ho escric en un paper, ara que encara m'ho sé. I va passant el temps, no desaprofitem aquest moment, que encara ens queden forces, cantarem. Com deia aquell de cara al vent, sí! Viatgem pel món, recuperem. Aquests acords, que l'essencial només es veu bé amb el cor. Que no hi ha cap drecera, aquest camí no és curt, però es tracta de fer-lo junts. Sí! Viatgem pel món.